COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dilluns, és 4 de febrer, el dia en què es commemora el Dia Mundial contra el Càncer. I el dia que sabem que el 2019 la previsió és que es diagnostiquin fins a 4.500 nous casos de càncer només a les nostres comarques. Més enllà d'aquesta xifra, avui ens volem quedar amb una altra dada. Les que ens diuen que Espanya és un dels països europeus amb més diagnòstics de càncer, i això es deu a l'augment de l'esperança de vida, però també a la millora de les tècniques de detecció precoç. Aquí hi ha la clau, la detecció precoç i la prevenció. Gràcies a això també podem dir que la taxa de supervivència als 5 anys supera ja el 53%. I això només ens diu que anem pel bon camí, perquè aquesta lluita l'acabarem guanyant entre tots i entre totes, per als que avui ho pateixen, però també per aquells i aquelles que no ho han pogut superar. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tenim cita també amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. A partir de la 1 agafarem la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez per unir avui el Pallars Sobirà amb la Terra Alta i descobrir com les dues comarques s'uneixen en un projecte sobre la pastura. En la darrera mitja hora de programa parlarem també avui amb el David Ortega, director de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del Twitter del programa, @copetarragona, també el nostre WhatsApp, 672-65-35-34, 672-65-35-34. Avui ens agradaria també rebre les seves opinions o les seves experiències. Si, per exemple, doncs han passat un procés, per exemple, de càncer, han tingut algú proper, ens agradaria quedar-nos amb bones històries, històries positives al voltant d'aquestes experiències, així que ens agradaria molt rebre les seves notes de veu avui al WhatsApp del programa, notes de veu o escrites al 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'APP de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada del bloc informatiu a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim la Carolina Pons. Carolina, bon dia.
Bon dia. Comencem la setmana amb cels poc ennuvolats, tot i que aniran augmentant a la tarda ennuvolats. No hi haurà canvis a les temperatures mínimes. Tindrem 2 graus de mínima a Gandesa i Reus, 3 al Vendrell i a Tarragona i 5 a Tortosa. Les màximes sí que pujaran. Fem un repàs. Tindrem màximes de 14 graus a Reus, 16 a Tortosa, 13 a Tarragona, 12 al Vendrell i Gandesa. Hi haurà gelades febles a l'interior i bufarà vent del nord-oest moderat més fort durant la primera meitat del dia, però després serà variable fluix. Demà dimarts, predomini de cels poc ennuvolats o serès i pujaran les temperatures. S'arribaran a màximes de 19 graus a Tortosa i 18 a Reus. Bufarà vent de component oest, fluix que ens acompanyarà durant tota la jornada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Carolina, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pel que fa a la informació del trànsit, a aquesta hora el Servei Català de Trànsit ens informa que hi ha circulació amb congestió a l'AP7 a l'alçada de Reus en direcció Barcelona. Hi ha al voltant d'un quilòmetre de circulació amb congestió en aquesta zona. S'ha habilitat un carril de pas especial a l'AP7 a l'alçada de Reus en direcció Barcelona.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. El periòdico de Catalunya publica avui la denúncia contra l'antic rector de Constantí, Pere Llagostera, per presumptes abusos a nens durant dècades, des de finals dels 60 fins als finals dels 80. El periòdico recullen les paraules d'una de les víctimes que explica que va patir presumptament abusos sexuals durant les colònies que el mateix rector organitzava al Pirineu. El diari recull també declaracions del bateria dels Pets, Joan Reig, que fa públics així els abusos que també hauria patit per part d'aquest mossèn. Pere Llagostera va morir fa 2 anys, va ser rector de Constantí Constantí durant 30 anys. L'arquebisbat de Tarragona, a través d'un comunicat, explica que no li consta cap denúncia contra el mossèn Pere Llagostera. En el mateix comunicat lamenten profundament el patiment de les víctimes i es posen a la seva disposició per escoltar-les. Remarquen també des de l'arquebisbat de Tarragona el seu compromís per garantir la protecció dels menors. La xifra del matí avui són aquests aproximadament 4.500 nous casos de càncer que es diagnosticaran al llarg de 2019 a la demarcació de Tarragona. Avui, 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. Segons dades de la Lliga contra el Càncer, a finals d'aquest any hi haurà 44.300 persones que en algun moment de la seva vida se'ls haurà diagnosticat càncer a la demarcació de Tarragona. El més freqüent continua sent el de mama, seguit pel de colon i el de pròstata. La taxa de supervivència avui en dia al nostre país supera el 53% als 5 anys del diagnòstic. I una altra xifra destacada, la de l'atur, que ha crescut a les nostres comarques en 1.134 persones al mes de gener. Això és un 2,3% més que al desembre. En canvi, si mirem les estadístiques en termes interanuals, s'ha produït un descens de 3.200 persones, és un 6,10% menys en relació al mateix mes de gener de 2018. S'encadenen així 67 mesos de caigudes a Tarragona. Atenció a aquesta, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'ONG SEO BirdLife denuncien que la superfície del delta de l'Ebre retrocedeix entre 5 i 10 metres de mitjana cada any. De fet, en un any, la desembocadura de l'illa de Buda ha retrocedit 17 metres, mentre que la superfície de la platja de la Marquesa ho ha fet 4, segons els ecologistes. Aquests són dos dels punts més crítics del delta de l'Ebre. Davant això, reclamen a les administracions que busquin solucions a llarg termini i permanents per aturar la regressió en aquests punts crítics, com la desembocadura de l'illa de Buda. Els ecologistes han col·locat aquest diumenge dues fileres de banderes a la platja de la Marquesa per visualitzar la regressió física que pateix el delta a causa de l'onatge, però sobretot per la retenció de sediments als embassaments. Susana Abella és membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
L'amenaça més gran és que el lloc que estem ara físicament, potser l'any que ve no hi serem. Qualsevol lloc de Catalunya, per exemple, mos imaginem que el lloc que avui tenim els peus demà no existisca, doncs això està passant al delta de l'Ebre. Està passant en aquestes platges, que tu aquest any has pogut tindre una tovallola i prendre el sol aquí, i l'any que ve, doncs a lo millor te tocarà prendre'l uns quants metres més allà. Llavors aquest és el problema que tenim, que físicament el delta de l'Ebre està desapareixent.
Els ecologistes reclamen a les administracions que engeguin estudis i plans pilots amb experts al capdavant i que aquests projectes contemplin el consens dels agents del territori. Dos camioners han resultat ferits en un xoc a l'AP7 a Reus aquest diumenge a la nit. Els camions portaven fruita i verdura i a causa del xoc, de fet, un va quedar al marge de la carretera i l'altre travessat, ocupant dos carrils. Això complica encara aquesta hora, com els deien començar, la circulació en aquest punt de l'AP7 a l'alçada de Reus en direcció Barcelona. Per altra banda, hem de lamentar, de fet, la primera víctima mortal aquest 2019 a la Nacional 340 ha estat a l'Ampolla en un xoc frontal entre dos cotxes. Encara s'estan investigant les causes de l'accident en què dues persones més van resultar ferides greus. La víctima era el conductor del turisme que ha rebut l'impacte. Tenia 69 anys. Segons el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima són 10 ja les persones que han mort en accidents de trànsit a Catalunya des de principi d'any. Precisament divendres començaven les obres per construir 5 noves rotondes al tram ebrenc de la Nacional 340 entre Alcanar i l'Hospitalet de l'Infant. Fomento preveu la instal·lació d'un total de 13 glorietes en un tram de 60 quilòmetres. L'objectiu, diuen, és reduir la sinistralitat, mentre el moviment veïnal insisteix que només perjudicaran a la mobilitat al territori. El portaveu del moviment és Llorenç Navarro.
El nostre territori serà l'únic lloc de tota Espanya destrossat en premeditació i alevosia. Ho saben i no els ho interessa. Només els ho interessa una cosa. Ràpid fer la construcció, ràpid destrossar la porta de Catalunya que l'estan tancant. Mos consideren catalans? Mos consideren espanyols? No, mos consideren territori apache. Per a ells som aquells d'allà baix. Només hi ha interessos econòmics per a destrossar una 340 que acabarà sent una carretera comarcal com així es volen.
Addicionalment, el govern central preveu també al llarg d'aquest any licitar 4 rotondes al tram del Tarragonès i el Baix Penedès de la 340. Seran a l'alçada del càmping de Creixell, a l'accés de l'Avinguda Bèlgica de Roda de Barà, a Sant Vicenç de Calders i a Castellet i la Gornal. També contemplen la passarel·la de vianants de Roda de Barà a l'alçada de la rotonda de la TV-2041. Més coses destacades aquest matí. Els afectats pel forat econòmic de la cooperativa de l'Aleixar han començat a recuperar part dels diners. Entre divendres i dissabte es van fer efectives unes 320 transferències. En total s'han ingressat 520.000 euros procedents de la venda dels immobles de la cooperativa i també dels préstecs que s'han anat recuperant des de que es van reclamar. L'alt índex de morositat ha fet que la cooperativa hagi acabat demandant a 13 persones a qui ha portat als jutjats perquè retornin els préstecs que no havien tornat. La cooperativa de l'Aleixar ja ha presentat el concurs de creditors. En plana econòmica, un estudi de la Unió de Llauradors del País Valencià ha identificat més de 50 productes prohibits a Europa que usen els citricultors del sud d'Àfrica, els principals competidors del sector cítric estatal. Entre d'altres, alerten de l'ús del paraquat. És un herbicida d'amoni que pot afectar l'aparell digestiu i òrgans vitals. També han detectat metalleginfos, un insecticida prohibit per l'Agència de Protecció Ambiental des de l'any 2004 i prohibit a la Unió Europea des de 2006. En plena crisi citrícola, la Unió de Llauradors demana la suspensió de les importacions fins que els països competidors no compleixin les exigències europees de seguretat alimentària. El secretari general de l'entitat és Carlos Peris.
Té un límit màxim de residu per poder introduir en Europa, ja que això ja és una cosa que me pareix a mi que és, vamos, de molt poc de sentit comú. O sigui, és que està permitit l'ús i damunt es pot entrar en Europa en un límit màxim de residu. Per tant, nosaltres sí que volem ser molt exigents en aquest sentit.
La Unió de Llauradors traslladarà l'estudi a l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, l'organisme encarregat de demostrar que les substàncies actives dels productes fitosanitaris contra plagues i malalties són segures per la salut humana i animal i no tenen impacte al medi ambient. En relació amb això, Alcanar continuen amb la recollida de signatures per defensar el sector citrícola del municipi. Les firmes que recullin s'enviaran al govern central i també a la Comissió Europea. Totes aquelles persones majors de 16 anys es poden adherir a la campanya anomenada Per la dignitat de la pagesia canareva. Les firmes es poden fer arribar a l'Ajuntament d'Alcanar, als serveis agraris i a l'Oficina de Turisme de les Cases d'Alcanar. La campanya institucional del consistori insisteix a la Unió Europea a extremar la vigilància i a impulsar mesures necessàries per posar fi als efectes lesius per al sector de l'acord amb l'Àfrica Meridional. Hi ha més qüestions. A Tarragona s'ha constituït ja la taula territorial d'atenció als joves emigrats sols. A les comarques de Tarragona hi ha 375 menors emigrants no acompanyats sota la tutela de la Generalitat que estan repartits en 10 centres. El perfil és de nois d'entre 15 i 17 anys provinents del Marroc, sobretot. La nova eina ha de servir per treballar de manera coordinada des dels diferents departaments de l'administració catalana, amb ajuntaments i consells comarcals, per millorar l'acollida i la inclusió dels menors quan arriben a Catalunya. L'objectiu essencial és formar-los i incorporar-los al mercat laboral. L'any passat van arribar a Catalunya més de 3.500 joves sols i des de la Generalitat es va haver de fer una atenció d'emergència. Ara, i amb la previsió que durant aquest any la xifra sigui igual o superior a la de l'any passat, s'ha elaborat aquesta estratègia per l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols. I també els expliquem avui que l'Ajuntament d'Amposta transformarà una finca de més de 2.000 metres quadrats en horts socials i ecològics públics. L'espai, situat prop del centre de Natzaret, pretén incentivar la integració de persones amb risc d'exclusió social que s'hi podran conrear els seus propis aliments. També la resta de veïns de la ciutat hi podran exercir activitats educatives i lúdiques que fomentin els valors de l'agricultura ecològica i tradicional. Alguns horts seran per organitzacions no lucratives i per ONGs. La resta es podran gestionar a través de persones majors d'edat que no disposen posin de cap altre hort social ni de parcel·les rústiques per a activitats agrícoles. Acabarem repassant les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim avui: Tarragona solo tiene suelo para 1.500 nuevos pisos. Al Reus Digital destaquen ferits els conductors de dos camions que han xocat a l'AP7 a Reus. I al Tarragona Digital llegim que uns 4.500 nous casos de càncer es diagnosticaran el 2019 a la regió de Tarragona. Al diari Més, avui en portada, la tragèdia del nen Julen desferma l'alerta pels pous sense tapar. I finalment, al Tarragona 21 diuen 10 polítics tarragonins, 11 policies nacionals i un hoteler declararan en el judici del procés. Amb això hem arribat a les 12:36. Ens naturem un i escaig per la publicitat i entra ja la Dara Giner.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes, también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motoexpertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
¿Sí?
Hola, hija. Necesito que estéis en vuestra casa mañana por la tarde.
¿Y eso, mamá?
Porque quiero regalaros una alarma y van a ir los de Securitas Direct a instalarla. Me quedo más tranquila, hija, sabiendo que tenéis alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Quin èxit va tenir el tema de la setmana passada, eh? No, és que hem rebut, jo crec, més missatges i més comentaris que mai, a Dara, t'ho dic de veritat.
Molt bé.
Sí, a Dara Giner, la nostra dietista nutricionista. Com estàs?
Molt bé.
Te n'alegres de que ahir, jo crec que la setmana passada...
Torno a estar constipada.
Sí. És que...
Ja em trobo bé, però és que és un virus.
Són molt llargs els refredats enguany.
És pel fred que va fer fa...
De veritat, que això m'ho ha dit... No ets l'única, no estàs
estic
sola.
Estic ahir... Els nostres oients ho deuen notar. Era però... de taronja, m'he portat taronges de València.
Ah, això mateix.
Em menja taronja.
A menjar taronja i mandarines ser, del canal, que convingui, clar que sí. No, deia, és veritat que la setmana passada vam tractar aquest tema, podem recuperar el podcast del dia 28 a www.cope.es de per què quan es deixa de fumar s'engreixa, no? La Dara ens va explicar que el que... engreixer és fumar per molts motius, no?
Sí.
I jo crec que vam ajudar a gent, o li vam donar arguments positius a la gent perquè faci un canvi de xip.
Sí, jo crec que sí. I aquest és, aquest és un dels objectius, no?, que teníem. I si ja pot ser redonint amb una bona alimentació, doncs millor que millor. Però de veritat que aquest canvi és el que comentàvem, no?, fora el micro, Mònica, que vam estar parlant de dir, ostres, és que ha de ser complicat, això ha de ser de fumar,
sí.
Però la veritat és que el guany que pots tenir en salut és, ha de ser brutal el canvi.
Mm-hmm.
Ens expliquin els canvis que han tingut i com ha millorat la seva vida després de deixar de fumar, és sempre, no sé...
Sí, sí.
Estem cansats de males notícies. Les bones notícies,
ara ho has dit.
Jo les agraeixo moltíssim.
Ara ho has dit, és veritat. És una molt bona notícia que, mira, encara que sigui una persona que ens va escoltar del mundo i ens que tenim aquí cada setmana, una persona que digui, ai, mira, doncs avui, amb això que m'han explicat, m'acabo de decidir. Escolta, fantàstic.
Exacte.
Avui venim a parlar d'un altre tema, que mira, si la setmana passada era tabac... Avui és un altre tema d'aquests majos,
eh? És veritat, perquè també és majo el
tema. Sí, sí, sí.
Anem a parlar de les... begudes energètiques.
Ai, les famoses begudes energètiques.
Sí.
No direm noms.
I cada vegada... I és que, a més, és que ni cal, perquè és que cada vegada n'hi ha més i més.
Sí.
I el consum no disminueix.
A mi això
m'al·lucina. De fet, les enquestes d'alimentació veuen que el consum augmenta. augmenta.
I no només entre la població més jove, que és el que podríem potser pensar, sí. No? Sinó en gent ja adulta.
Aliments, bueno, aliments, productes que van enfocats, no?, en tipus de població, doncs s'escapa, eh? I, bueno, és un tipus de producte que cada vegada se consumeix més en tota la població en general. Potser ens a la tercera edat ja es veuen que no, bueno, perquè els ser aliments estimulants, doncs, igual no és el moment de les seves vides, no?, per aquest consum, sí. Però sí que és veritat que sí que augmenta. I això, la veritat, és que m'alarma. A mi, com a dietista nutricionista, em fa saltar totes les alarmes, no?
Per tant, begudes energètiques, com dic, no direm noms que no cal, però per començar, allò, què és el que l'estàndard, eh? Perquè jo crec que has mirat diverses, sí. La composició de diverses, de diferents marques.
Sí.
Què és el que en podem extreure, diguéssim? Allò, doncs, si hem de fer una radiografia de què contenen
general,
aquest tipus de begudes.
Sí. Si anem en general, trobarem un producte que porta aigua carbonatada, que són begudes amb gas, que a més el segon ingredient sempre són sucres, pot ser des de xarop de glucosa fins a sacarosa, fins a altres tipus, no?, de sucres, però al fin i cap són sucres. Són sucres afegits, d'aquells sucres que no n'hauríem de consumir, que la recomanació és com menys millor, i que com a màxim, tal com diu l'Organització Mundial de la Salut, haurien de ser uns 20 grams com a màxim. I dic allò dels 20 grams perquè veurem quants en porta una llauna. I després doncs, porten doncs, acidulants, saboritzants, el colorant que li vulguin posar, l'olor que li vulguin posar. Vull dir que realment són additius mesclats amb aigua, sucre i també, evidentment, amb aquests estimulants, aquestes substàncies estimulants, que per excel·lència és la cafeïna, tot i que a vegades també trobarem altres substàncies com pot ser la taurina, que és un neurotransmissor, etcètera, etcètera. No? Hi ha diversos, el guaranà també és una substància que és una xantina, cafeïna està dintre de del tipus de substàncies que es diuen xantines, que són estimulants. Bueno, doncs, amb mesclant això, doncs, tirarem una beguda on trobarem una altra. Això, el catàleg és
però bé, la base,
enorme. Però la base és aquesta. Com hauran escoltat els nostres oients, i sobretot aquells que ens escolten sempre, ja he dit que porta sucre afegit, ja ho saben que el sucre afegit s'ha d'evitar, i que això ja fa que aquest tipus de beguda no sigui saludable, les coses com siguin. Que les puc utilitzar en algun moment donat de la meva vida perquè necessito aquella nit mantenir-me despert, perquè necessito provar l'examen. Doncs, a la meva opinió, doncs, bueno, crec que hi ha altres opcions, potser més naturals, com pot ser un cafè, sense més, i que ens poden també tenir aquests efectes per evitar, no?, que estiguem adormits. Però, bueno, dintre d'una alimentació saludable no hi haurien de ser, directament. A mi no m'agrada prohibir aliments ni productes, però en aquest cas és d'aquells que estan amb la línia vermella i des del meu punt de vista, com a menys consum o més apartats de la nostra alimentació estiguin, doncs millor. D'acord? El problema és que, tal com comentàvem abans, el seu consum és habitual en certes poblacions, sobretot la població d'adolescents, de joves, és habitual, i això és un problema, perquè són llaunes que, no sé si us heu fixat en els supermercats, animo els nostres oients a veure-ho, però són llaunes grans, no són llaunes de 250 mil·lilitres, 25 centilitres, o 33 centilitres, com la típica llauna que podem trobar, no?, al supermercat.
Són més de 33?
Són de mig litre. Són de 50 centilitres, moltes d'elles, sobretot les marques més conegudes són llaunes grans. Hi ha altres marques que no, eh? Però solem trobar almenys el format de llauna grossa. Anem a veure, anem a desglossar una mica aquest aport nutricional que tenen. I hem parlat dels ingredients. Valor energètic, estan entre les 50 i les 100, depèn dels grams de sucre que portin, perquè les calories venen donades pels grams de sucre que portin. Doncs entre 50, 100, 100 i pico calories, els 100 mil·lilitres són mig litre. Uf. Així que ho hem de multiplicar per 5. Ens n'anem a les 250 mínim de calories en aquesta llauna. És molt.
És moltíssim.
És moltíssim. És moltíssim. Evidentment, els greixos no en porten. De carbohidrats, pues, pràcticament el 100% seran els sucres que portin. Solen portar uns 12, 13, 15 grams, 18 grams, les que més, de sucres. Això multiplicat per 5, perquè estem amb el mateix, és per cada 100. La Mònica va fent cares, que no la podeu veure. No. Però, clar, te'n pots imaginar, no? Posem el mínim, que són 10 grams de sucre per cada 100. En una llauna grossa estem parlant de 50 grams de sucre. Ah. Això són gairebé 5, 6 sobrets de sucre de cafeteria.
Que és que perquè us en feu una idea, eh? Confesso que no n'he tastat mai cap. O sigui, ho confesso, eh? Vull dir, no puc parlar en propietat perquè no he tastat.
Jo n'he tastat per tastar i no m'agrada. Jo soc molt, molt sensible a la cafeïna i em fa molta por aquest tipus de begudes. Ja. Però per això no n'he tastat, clar, no, suposo. Però si fos de les que tal, doncs...
Jo ho estic pensant més, pensant en el sucre, eh, que ara m'explicaves, pensava que ha de ser bastant empalagós el sabor, eh?
Jo fa molts anys que la vaig provar i era molt empalagosa.
Clar, llavors no hi veig jo la gràcia.
Vaig provar també l'opció amb sucre.
Perquè la set no te la treu, al contrari.
No, clar, perquè la concentració elevada de sucres, hem de saber que les concentracions elevades de sucres, igual que de sals, es concentren en sang, i la sang necessita dilució, així que augmenten la set. Pot ser la sensació que la treu en un primer moment per ser líquid, no? Però realment l'efecte no és d'hidratació.
Clar, clar.
És de, a grans mesures, deshidratació.
Clar, 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 per
això. Així que, no. I a més, els estimulants del sistema nerviós, com pot ser la cafeïna, augmenten les nostres hormones, aquestes hormones que ens activen, com és l'adrenalina, que és la més famosa, i això té unes conseqüències pel nostre metabolisme, entre les quals acceleren el ritme cardíac, acceleren també la respiració, acceleren el trànsit intestinal i, a més, motiven la sensació de set per totes les conseqüències de l'estímul del sistema nerviós, no? És bo prendre tanta cafeïna? Doncs depèn de la sensibilitat a la cafeïna de la persona. Aquí ja no, jo no soc ningú per jutjar si està bé que una persona prengui o no tanta cafeïna. Depèn de lo sensible. Jo no en prenc perquè sóc molt sensible i en seguida el cos em posa mil i per mi és una sensació desagradable, però hi ha gent que li agrada aquesta sensació o que en alguns moments li agrada aquesta sensació, com per exemple quan va a fer esport. Els esportistes ja em van parlar que la cafeïna era un suplement que estava demostrat, però no ha de ser el consum d'aquestes begudes... justifiques, com que faig esport, justifico prendre aquestes begudes. Yeah. No. Perquè la primera és que un esportista, quan necessita cafeïna, necessita una quantitat pautada per quilogram de pes. I això, per això hi ha els dietistes nutricionistes especialitzats en esport que podem orientar en aquest sentit al nostre, doncs, a la persona que practiqui l'esport i, a més, donar productes amb un tipus de cafeïna que sigui l'adequada per l'activitat física, perquè hi ha diversos tipus de cafeïna, ara no hi entrarem. Però no aquest consum de begudes energètiques, que sí que és veritat que podem trobar molts avituallaments begudes energètiques amb cafeïna. No potser aquest tipus, però sí amb cafeïna, no? En aquest sentit, trobar uns avituallaments, des del meu punt de vista, no pot ser una mala opció, a més perquè porten sucres i perquè en aquell moment d'activitat física màxima pot ajudar, però en el dia a dia no ho penso amb això. No ho necessitem. Si volem mantenir-nos desperts, un cafè sol, porta uns 160 mil·lígrams de cafeïna, com a molt. Una beguda energètica amb llauna grossa, i dic la llauna grossa perquè a més tinc un amic que consumeix de manera habitual, que jo sempre l'aviso, em poso les mans al cap, no? I sé que porten al voltant de 160, 180, inclús 200 mil·lígrams de cafeïna en una llauna d'aquestes. Això és moltíssima cafeïna. Si estem habituats, bueno, igual notem que ens estimula, però si no estem habituats, ens pot portar aquestes palpitacions, sensacions molt desagradables i algun altre espant que ens pugui portar a urgència, si més no, no? I aquí hem de tenir molt en compte.
Sí. És que estic pensant, a més, que aquest tipus de begudes també moltes vegades es combinen amb alcohol, no? Amb la combinació... Amb... Ai, m'ha fet
no
cara de...
No volia dir, però... No, ja ho dic jo. He fet cara de no volia dir, però no, a més... Sí.
És una combinació, diguéssim, molt habitual, eh? Vull dir, no és una barreja que diguis, ui, quina cosa més estranya.
Sé que hi ha combinats de begudes energètiques amb alguns tipus d'alcohol. no te sabria dir potser amb quin millor combina, perquè
no, no,
no
n'he
provat
tampoc,
cap.
No és el meu però camp, però és veritat que la combinació ja pot ser, sí, vamos, sideral.
El tema de barrejar un estimulant, i a més, suposo que si són, per exemple, gent jove que surten tota la nit i sempre escolleix veure el mateix, quantes llaunes de tal beguda energètica es pot consumir? És moltíssima cafeïna al llarg de la nit i, a més, barrejada amb l'alcohol, que l'alcohol no deixa de ser una substància tòxica que disminueix el rendiment del nostre fetge. Si ja té prou feina per estar metabolitzant aquesta cafeïna, els nostres ronyons treballant per excretar aquesta substància, i a més, la carreguem amb alcohol, trobo que, a més, el grau de deshidratació és brutal, perquè l'alcohol també és una substància que deshidrata, doncs, no, sens dubte, és molt, molt mala opció. Mm-hmm. Mala opció.
La veritat és que, vaja, a mi, jo ja ho he dit abans, no n'he tastat, però me n'han passat encara més les ganes de tastar-ho. Com m'ha dit la Dara, pot estar en un moment molt concret, no? Pot ser una opció, però en general hauríem d'intentar no consumir, sí, aquest tipus de begudes.
També s'ha de dir que avui en dia, i després de tot aquest boom que ha hagut també el del sinazúcar,
sí,
i que hi ha hagut que està molt bé perquè ha incentivat a moltes marques a fabricar els seus mateixos productes en la versió sense sucres afegits. I ara trobarem també en els supermercats, en les superfícies, doncs, begudes energètiques que no porten sucres afegits. No ens estan enganyant. Certament no porten sucres afegits, no porten pràcticament calories, perquè evidentment l'aigua carbonatada, la cafeïna, són substàncies sense calories, però sí que cal remarcar que si no porta aquests sucres, porta altres substàncies que endolcen, que són els edulcorants, i que recordo als nostres oients que els edulcorants en gran quantitat també s'ha demostrat que no són substàncies que beneficien la nostra salut, tot el contrari, malmeten la nostra salut digestiva i a la nostra flora intestinal, que són aquestes baquetes que jo li dic, aquest rebanyo, que ajuda, ens protegeix de malalties i ajuda a fer les digestions i a sentir-nos bé per dintre.
Clar. És que estava pensant ara més també en productes d'aquest tipus, en diferents marques que hi ha d'aquest tipus, que sempre, a més, estan associades a l'adrenalina, evidentment,
a l'adrenalina,
no?
a l'esport.
I jo penso, hosti, l'esport...
A persones que viuen al màxim.
Clar, l'esport és una altra cosa, no? O sigui, realment, llavors, em sembla tan incompatible, no? Però aquí entra, ho hem comentat altres vegades, estic recordant ara allò de les etiquetes de productes bio, no? De que moltes vegades no és natural. Doncs en aquest cas és una mica el mateix, no? És el màrqueting, et fa tenir potser una imatge del producte que no té res a veure amb el que hi ha dins l'ampolla o la llauna, no?
Conec experiències de que m'hagin, no?, que te m'hagin traslladat, de dir, m'aprenc aquesta beguda energètica, o a vegades inclús les venen amb xuts, capsetes petites, no?, bossetes petites, que estan molt concentrades en cafeïna, abans d'anar al gimnàs. Jo penso, per què? No ho necessites.
Yeah.
No ho necessites. Ah, és que no porta sucres. Bueno, és que potser la cafeïna tampoc la necessites. En alguns punts sí, i en alguns tipus d'exercicis jo sí que he recomanat la cafeïna, això ho vull deixar claríssim, no? Però sobretot en persones, doncs, que ja estan entrenades, que poden treure realment un benefici en la seva activitat física o en la seva competició, només són persones que competeixen,
clar.
I que, bueno, i que Sonia, t'ho dic, no són a través de les begudes energètiques, sinó productes específics per l'activitat física.
Mm-hmm. Doncs compte amb les begudes energètiques, com sempre també volem saber les seves opinions. Opinions i, escolta, dubtes, temes que els sembli també interessants proposar-nos, ja saben, Twitter @copetarragona, WhatsApp 672 65 35 34, i si ja tenen dubtes molt concrets, que cada cas és un món, a la consulta de la Giner, aquí els dilluns, i a la seva consulta habitual a Bruma Clínic, a Tarragona, carrer Marquès de Montoliu 14. Mil gràcies, una setmana més.
Ara
és un plaer sempre que vinguis, aprenem tantes coses.
M'alegro molt.
De veritat,
Després cal aplicar-les, eh?
Sí, no, clar, aquesta és l'altra. Però és un luxe, de veritat, aprendre i passar-s'ho bé. T'espero dilluns vinent. Bona setmana.
Aquí estarem.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Cada dia, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope continua a Tarragona amb Mònica Carrasco, un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope continua a Tarragona.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 3 minuts i arribarem al punt de la una. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena Cope, recordem que continua la circulació en congestió a l'AP7 a l'alçada de Reus en direcció nord, en direcció Tarragona, a causa d'un accident que hi va haver ahir diumenge a la nit, però s'han de retirar els dos camions accidentats i, per tant, això complica encara aquesta hora, ara, a prop de la una del migdia ja, la circulació. Per tant, ja saben, circulació amb congestió a l'AP7 a l'alçada de Reus en direcció Barcelona. S'ha habilitat un carril per donar pas alternatiu als vehicles. Arribarem a la una, com sempre, ho farem amb música, i és que avui fa anys, ella.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola.
Pepa Flores fa avui 71 anys. Aquesta cançó de la pel·lícula Tómbola o Los Enredos de Marisol, que es va titular així també a Hispanoamèrica, és de l'any 1962. Suposo que podríem haver triat altres cançons per posar avui, però si ens coneixen una mica ja saben que tan aviat com hem vist que Marisol feia anys avui, no ens podíem resistir a posar la tómbola. Amb música arribarem a la una, els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però tornem d'aquí 5 minuts perquè hi ha moltíssimes històries encara per explicar-los. Al migdia a COPE d'entrada agafarem la Nacional 240, connectarem amb el Ricard Álvarez a COPE Lleida. Avui unirem el Pallars i la Terra Alta a través d'un projecte conjunt que té a veure amb la recuperació de l'ofici de pastor i de pastora i també amb tenir cura de les nostres terres i dels boscos. Ens ho explicaran els protagonistes d'aquí una estona. Parlarem també amb el director de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tot plegat serà des d'ara fins les dues. El recordo que avui ens agradaria poder escoltar experiències, idees, opinions, però sobretot experiències positives al voltant del càncer. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer. Les xifres ens diuen que estem guanyant la batalla cada vegada a poc i volem quedar-nos amb la part positiva d'aquestes històries, per tant, experiències al WhatsApp del programa, escrit, notes de veu o escrites al 672-65-35-34, 672-65-35-34. Ara tornem.
Tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola.
És la una, mediodia en Canàries.
Com
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El 94% de las comunidades autónomas no ofrece tratamiento psicológico especializado a pacientes con cáncer y a sus familiares. Son datos de un informe que hemos conocido hoy con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Carmen Lavallén.
El cáncer genera malestar emocional en la mitad de los pacientes y en 3 de cada 10 provoca trastornos psicológicos que afectan a 236.000 personas en nuestro país y que se abordan de forma muy desigual en España, donde la mitad de los hospitales públicos carecen de una atención especializada. Los datos del último informe de la Asociación Española contra el Cáncer subrayan que en el 94% de las comunidades autónomas la cobertura psicológica a los pacientes y a sus familiares es nula o bien insuficiente. Con contadas excepciones, en Cataluña y Navarra la situación es muy mejorable, insisten, no solo en pacientes, sino también en los familiares, cuyos niveles de malestar psicológicos son, en muchos casos, superiores a los del propio enfermo.
A esta hora continúan en el aeropuerto de Praga esperando el vuelo de regreso a Madrid los 220 pasajeros españoles que han estado retenidos 6 horas este domingo en un avión de Ryanair. Entre el pasaje había bebés y se registraron crisis de ansiedad. Álvaro es uno de los pasajeros y ha contado aquí en COPE cómo vivieron esas 6 horas de angustia.
Solamente podíamos asomarnos a la puerta, era hasta peor el remedio que la enfermedad, porque nos apelotonábamos 10, 12 personas intentando respirar por una puerta de 1,5 metros de ancho, no sé cuánto tendrá, y no podíamos salir porque nos avisaban de que si pisábamos abajo, si llegábamos a la zona de la nieve, que la multa sería muy grande.
Y hoy se ha reanudado el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El ex presidente de la entidad, el ex vicepresidente Rodrigo Rato, vuelve a sentarse en el banquillo. En la Audiencia Nacional está Patricia Rossetti.
4 semanas después, en la jornada de hoy, Rodrigo Rato apunta hacia Luis Endeguindos. Una orden política del Ministerio le exigió más provisiones, unas provisiones muy potentes. Querían un saneamiento mayor. Dice que nada tenía que ver el Banco de España.
El ministro me traslada a mí personalmente que el gobierno quiere que Bankia haga un saneamiento mayor, mayor del que vienen las normas.
Con su dialéctica habitual, Rato ha tenido varios momentos tensos con el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha mostrado cierto humor. La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le ha llamado la atención.
¿Y qué más cosas están pasando este lunes, Antonio Raiz?
Los separatistas catalanes siguen amenazando al gobierno de Pedro Sánchez con no aprobar los presupuestos. A las puertas del inicio del juicio contra los responsables del intento de golpe independentista, Esquerra Republicana anuncia que va a presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas del Ejecutivo de Sánchez. Exigen, los republicanos exigen movimientos inmediatos con los políticos catalanes en prisión y piden también abrir una negociación encaminada al derecho de autodeterminación de Cataluña. En Guadalajara ha quedado en libertad con cargos la mujer que fue detenida este sábado tras raptar a un bebé del hospital. Está acusada de un delito de detención ilegal y otro de usurpación de funciones públicas. Se hizo pasar por una pediatra y se llevó al bebé de la habitación del hospital con el argumento de que iba a practicarle una prueba médica. Y en Madrid la huelga de taxis entra en la tercera semana. No hay avances. El gobierno de la comunidad sigue sosteniendo que no va a legislar en contra de las VTC. Esta tarde, a las 5:30, en la Consejería de Transportes madrileña, volverán a reunirse con los representantes de los taxistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, el Real Madrid afronta el duelo copero con el Barcelona en su mejor momento.
5 victorias consecutivas, 4 en Liga y 1 en Copa. Se sitúa a 8 puntos del Barcelona y a 2 del Atlético de Madrid, que perdió en Sevilla contra el Betis. Santiago Solari habla después de ganarle 3-0 al Deportivo Alavés, con Vinicius y Benzema como grandes protagonistas. Bueno, hay que contar también que Florentino Pérez ha visitado esta mañana al equipo, al Real Madrid, en la semana en la que tiene que jugar contra el Barcelona y el Atlético de Madrid. En el Barça, Messi no se ha entrenado y mañana se va a evaluar su estado físico en el entrenamiento previo al partido del miércoles. Por cierto, Dembélé sí se ha entrenado, que se está recuperando de una lesión. Hoy se completa la jornada con el Rayo Vallecano-Leganés y acaba de informarse que se ha visto un cuerpo entre las partes del avión siniestrado el 21 de enero, en el que viajaban el futbolista argentino Emiliano Sala y un piloto. Anoche se informó que se habían hallado en las aguas del Canal de la Mancha partes del avión en la búsqueda privada iniciada por la familia.
Bueno, pues parece entonces que se podría haber encontrado al menos alguno de los dos cuerpos, ¿no?, que iban en esa aeronave. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, entramos en la semana en la que Manos Unidas presenta su campaña anual centrada este año en la situación de las mujeres en los países más pobres. Por eso en el espejo os vais a fijar en un proyecto que sostiene esta organización católica en Malawi.
Pues sí, mira, es un
un proyecto en la región central de Malawi que ha sufrido varias sequías en los últimos años y está muy afectada por la deforestación y erosión del terreno. Así que existe un gran problema de seguridad alimentaria acrecentada en los últimos años por esa climatología poco favorable. Tras diferentes reuniones de las comunidades con las autoridades y con las cáritas locales, se ha diseñado un proyecto de irrigación con formación agrícola para las comunidades campesinas. Y Cáritas ha solicitado ayuda a Manos Unidas para sostener y financiar este proyecto que pretende formar a 500 familias en buenas prácticas agrícolas para conseguir así más de una cosecha al año. Eso servirá para paliar la hambruna generalizada que está azotando ese país. Ampliamos esta información sobre Manos Unidas al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
Cuatro de los ocho detenidos, tres de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Y abrimos todo... teléfonos y fosforera.
Y yo soy driver.
¿Usted qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo... que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Doncs apa, que ens acostem a un quart. Mònica, de què parlem avui? Perquè jo ho he deixat molt en suspens. Sí, sí, jo he dit només que parlarem d'algo que té relació amb l'escola de pastors.
Exacte. És que, de fet, avui fem una cosa molt xula, Ricard. Nosaltres aquí en aquest espai sempre unim, no? Unim, intentem unir molt Lleida i Tarragona i avui, precisament, unim més que mai, jo crec.
Sí.
Extrems.
Ni fet a mida.
Els extrems, eh? Mira, els pastors que s'estan formant a l'escola de Catalunya, que hi ha a Rialp, al Pallars Sobirà, podran practicar aquesta professió per la que s'estan formant a la Terra Alta, perquè a la Terra Alta han decidit cedir algunes finques perquè doncs, facin les pràctiques, no? I, bueno, facin les pràctiques i molt més, que és el que volem que ens expliquin avui el nostre convidat i la nostra convidada, que estem allò unint els extrems de Catalunya una mica. No, anem, si et sembla, Ricard, primer cap a la Terra Alta. Mm-hmm. Allà tenim el Carles Luz, que és alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta. Carles, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Carles.
Merci per atendre'ns. I aquí tenim el Pallars Sobirà, Ricard.
Doncs mira, a la Laia Batalla, que és la coordinadora de l'Escola de Pastors de Catalunya. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laia. No sé si la Laia i el Carles us coneixeu?
Sí, sí.
I tant, i tant. I tant.
Sí, no?
Laia, bon dia.
Bon dia, Carles, què tal?
Escolta, jo crec que avui sou l'exemple perfecte, Laia i Carles, de l'esperit d'aquesta secció, en què volem unir les dues demarcacions. Sí. Expliqueu-nos una mica com va, no sé si ha de ser el Carles o la Laia, com va néixer aquesta col·laboració entre l'escola, entre el Pallars i la Terra Alta. Carles, a veure.
Carles, bueno, pues naix de projectes que naixen al territori, i en el cas de Gandesa, pues naix de la gestió forestal, no?, de tindre 1.700 hectàrees de gestió forestal, que això te produeix pues, fusta. Ara tenim un projecte de centre de calor per poder abastir en Estella, però clar, després el bolso de neteja s'ha de mantindre. I aquí naix pues, esta connexió amb l'escola de pastors de Rialp. La comarca de la Terra Alta és una comarca, com gairebé totes les rurals, però la comarca de la Terra Alta té una tradició de pastors i de, bueno, de pastors de fa molts anys a tots els municipis de la comarca de Garralta, i aquí naix pues, les necessitats i les ganes de dinamitzar els recursos endògens del territori, pues, de ficar en contacte amb l'escola de Rialp i a partir d'aquí pues, oferir l'espai, que en este cas és de l'Ajuntament, oferir pues, per a que els pastors que van a l'escola de Rialp a preparar-se pues, puguin tindre un espai test, que li hem anomenat un espai test, perquè hi haurà un seguiment de totes les persones que tiraran endavant este projecte i pugueu oferir-ho des del territori rural, que en este cas és l'altre extrem, és la Terra Alta, però bueno, que tenen unes realitats i unes problemàtiques que són completament iguals tant al Pallars Sobirà com podria ser la Terra Alta.
Exacte, i cediran diverses finques, Carles, a Gandesa, no? A Prat del Comte i a la Pobla de Massaluca.
Estos tres municipis han sigut els municipis que es van crear el projecte des d'un inici i oferirem tant terrenys forestals com terrenys agrícoles per poder sembrar. Vull dir que en aquestes 1.700 hectàrees hi ha una mica de tot. I també hi ha pues, la voluntat de recuperar aquelles masies i aquells corrals que, malauradament, al seu pas del temps, el fruit de deixar l'activitat del pastoratge, es estan posant en ruïnes i ara també volem recuperar-los, cosa que també serà un atractiu, no només l'activitat de recuperació d'un ofici ancestral, sinó que serà un ofici dinamitzar, sinó a més podrem crear rutes turístiques per conèixer el paisatge i l'entorn dels nostres espais rurals.
Clar, és que mira, és el que deia Ricard, veus? El que deia ara al principi, és que va molt més enllà del que és simplement no? la feina o la tasca no? del pasturatge. Veritat, Laia, suposo que per vosaltres això és fantàstic, no? En plan de tenim un territori perfecte, no?, perquè vinguin els alumnes de l'escola a practicar.
Clar, per nosaltres, vull dir, evidentment, al 100% d'acord amb tot el que explicava Carles, afegiria jo que una de les problemàtiques principals en què es troba la nova pagesia a dia d'avui, quan parlem de nova pagesia, vull dir, aquesta gent que no ve de família de pagès, doncs és amb l'accés a la terra, que és justament el que estan facilitant des d'aquests ajuntaments, que és algo importantíssim per als joves que han passat per l'escola de pastors. I no només això, no? També coincideixo que la casuística d'un entorn rural com és la Terra Alta és similar al d'aquí i al final és la idiosincràsia que aglutina, no?, tots aquests entorns rurals en els que cada vegada està desapareixent la pagesia, però hi ha un sector de gent que té ganes d'exercir aquest ofici, no? Que són justament doncs, el perfil d'alumne que ve a l'escola de pastors.
Ja. Fa més de 10 anys que es va fundar aquesta Escola de Pastors de Catalunya, Laia. Jo crec que potser 10 anys enrere no hi havia aquesta problemàtica perquè qui més qui menys acabava dedicant-se a fer aquesta professió ho veia a casa, però suposo que doncs, el problema d'accedir a un ofici doncs, va obrir el ventall a que una persona de ciutat o una persona que no s'hagués dedicat o que no tingui ningú a la família digui, escolta, jo també vull ser pastor. Suposo que una mica aquest va ser el germen del naixement de l'Escola de Pastors.
Sí, mira, l'Escola de Pastors comença una mica arrel d'un procés participatiu que es fa aquí al Pallars Sobirà, en el qual es detecta que hi ha un problema de manca de relleu generacional, no? Els joves de les cases de pagès ja no es volen dedicar al sector i llavors doncs, la gent que encara s'hi dedica està preocupat perquè, evidentment, que és el que explicava el Carles, doncs, quan tu abandones aquesta activitat, el que estàs fent és abandonant el territori amb el conseqüent deteriorament d'aquest, no? I llavors doncs, es va dir que clar, si la gent que de manera de llinatge, per entendre'ns, no es vol dedicar a la ramaderia, doncs s'haurà de buscar gent de fora del sector. I la sorpresa va ser que hi ha molta gent que té ganes de dedicar-se, el que no saben com entrar-hi, tenen com molt difícil l'entrada. Llavors, el primer any de l'Escola de Pastors es treballava únicament en finques del Pallars Sobirà i a poc es va anar veient que això era una problemàtica que s'estenia per arreu del territori i, a més, per tot Catalunya, i que, a més, hi havia una demanda molt gran en zones com, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on tenim més gent candidats a l'UNA.
Imagina't,
no haguéssim dit mai, eh?
No, però a més, és que els hauríeu de veure. Són una gent que tenen una passió i una vocació pel que fan que bueno, fas per ells.
Sí, clar, el problema de com que no tries on neixes, oi?
Exacte.
Clar.
Però mira, hi ha una cosa, heu dit coses molt, molt importants, a banda del que és la, la feina en si, no? De ramaders, no? De la ramaderia, està el tema doncs, això d'ajudar a la neteja del sotabosc, reduir incendi, el risc d'incendis forestals en aquestes zones, i Carles, per exemple, una cosa que també des de, em consta que des del Consell Comarcal de la Terra Alta hi teniu moltes energies posades en evitar la, la despoblació, en atreure gent cap aquí, no?
Sí, és la gran assignatura pendent que tenim ara mateix, és un repte de zones rurals. És a dir, frenar la gent, el despoblament, i dos, poder traure gent cap aquí al territori, perquè si no, al final, serà tot molt complicat, no?, la subsistència dels municipis, però, a més, generar tots aquests productes, que cada vegada més la gent té una tendència d'anar a buscar aquest producte de qualitat i de proximitat, no?, perquè, a més, el pastor netejar el sotabosc, però és que, a més, parlem de llet, parlem de formatge, parlem de llana, parlem d'una sèrie de productes que cada vegada estan molt més valorats, i això ho hem de fer fomentant el que són els oficis del territori rural.
Mm-hmm. Quan començaran a trepitjar aquesta, la Terra Alta, Laia, els alumnes que hagin de fer aquestes pràctiques?
Mira, primer, anar dient que en els últims anys cada vegada més tenim finques que acullen alumnes en pràctiques a terres de Tarragona, que això és una cosa que ens fa molta il·lusió, perquè durant molt de temps era com un desert, no teníem com entrar en aquest terreny, i a poc a poc van anar apareixent les finques de pràctiques, no?, que això és el que des de l'Escola de Pastors oferim als nostres alumnes. Però a més, ja ara tenim entre mans amb el Carles i altres entitats doncs un projecte que és molt, molt, molt encoratjador, que és un espai test. Un espai test ve a ser com una formació contínua, no?, un dispositiu en el qual es busca un lloc, que ens ha facilitat doncs això, els ajuntaments que heu mencionat, no?, i llavors, que són amb tots els recursos, i llavors tindran un acompanyament. I això és perquè un alumne que ja ha passat per l'Escola de Pastors, una persona que ja té una formació, es pugui testar a si mateixa, no que nosaltres el testem, sinó que aquesta persona pugui testar si el seu projecte ramader és viable o no és viable. I això és molt important per nosaltres, per no abocar gent a la precarietat.
Això,
no?,
és primícia,
Sí, això és algo que a França fa molt temps que es fa i que funciona molt bé, i que el que fa és que no hi hagin desgràcies de joves incorporacions que tiren enrere gent que s'ha incorporat i que al règim agrari, em refereixo, amb totes les ajudes aquestes, i que després, doncs perquè havia fet una mala planificació, acaben les coses molt malament a vegades. En canvi, d'aquesta manera, algú podrà estar durant 2 anys, 3 anys, testant el seu propi projecte, i llavors, quan se senti preparada, dirà, vinga, ara sí, ara ja em sento capaç, no?
Home, això és magnífic, eh?
Un projecte professional.
Això és molt bo. Escolta, Laia, però només un incís. Quan una persona ve a apuntar-se a l'Escola de Pastors de Catalunya, suposo que, com tot, primer hi ha una teoria i després una pràctica, no? De quant temps estem parlant?
Sí, la formació són 6 mesos en total. Són 2 mesos de teoria i 4 de pràctiques. Els 2 mesos de teoria comencen, el primer mes comença ara, just abans de Setmana Santa, i el segon mes de teoria no és tot seguit, sinó que són 4 setmanes intensives, que els diem nosaltres. Això té un motiu, és que els alumnes venen, sovint venen molt verds, que diem nosaltres, és a dir, molt poca experiència, i llavors tenen com aquest primer mes intensiu amb tot de càpsules, amb tot allò que han de saber per exercir l'activitat, no? Llavors se'n van a fer pràctiques durant aquests 4 mesos, que és on te veuen el dia a dia i de la mà dels ramaders el que suposa l'activitat, i durant aquests 4 mesos de pràctiques, de manera intercalada, els fem tornar 4 setmanes per parlar de manera més precisa i específica d'aquells temes que ens semblen capdals per el desenvolupament de l'activitat, no? Que serien l'alimentació animal, perquè és un dels costos més grans que ha d'afrontar una explotació ramadera, del maneig des d'una visió holística i sanitat, perquè és l'altre gran problema que hauran d'afrontar. Després, temes de transformació, perquè des de l'Escola de Pastors el que es promou doncs són explotacions que tanquin cicle, que venguin producte final, com deia el Carles, no?
Claro.
Cada vegada hi ha més demanda d'aquests productes de qualitat. I, finalment, un quart mòdul de gestió i pla d'empresa, perquè és el que diem, volem que siguin pagesos feliços i que siguin explotacions rendibles.
Clar, aquest acompanyament és important, i suposo, Carles, també, que això implica, evidentment, suposo que serà gent que no és de la comarca, que no és de la Terra Alta, aquest acompanyament implica que els hi faciliteu, no?, aquesta experiència, suposo, de gent de la zona, que els guiï una mica. Sentíem, a més, que teniu molt vent, hauran d'aprendre a lidiar amb algunes coses específiques de la Terra Alta.
Pues sí, aquí també juga un paper molt important l'ARCA, no? L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, que és una mica el paraigües on estem les Coles Ribagorçanes, els municipis que hem oferit aquestes terres, que ens ajuden molt en els tècnics. I paral·lelament el que deies, sí que és veritat que els propis pastors aquí del territori han agafat la notícia o el projecte, diguem-ho així, amb molta satisfacció, perquè ells veien que no hi havia un relleu generacional.
Clar.
I veuen que poden aportar molt, perquè la feina que estan fent ara mateix els està revaloritzant molt més. I l'altre dia que vam fer la presentació, vam fer la primera taula de treball, ells també hi van assistir, i la veritat que els tres pastors que tenim aquí al municipi de Gandesa i Pinell de Brai i Bot, que han fet alguna neteja de sota bosc, estan més que encantats de poder ajudar i aportar la seva experiència per acabar d'animar totes aquelles persones que volen tirar endavant aquest ofici de pastor.
Mm-hmm. La veritat és que és una iniciativa fantàstica, com dèiem, això comença ja, i suposo també, Carles, que de moment s'hi han sumat doncs, aquestes tres poblacions. La voluntat és que un cop es vegi com ha funcionat aquesta primera, no? aquest primer contacte, siguin més, no? les pobles i els ajuntaments que cedeixin terrenys també.
Sense cap mena de dubte, perquè tenim municipis que estan just a la zona dels ports, com Horta, Arnes, Pinell de Brai, i després tenim altres zones que ja és més cap a la zona és, però que tot i això tenen massa forestal i tenen moltes zones agrícoles per poder plantar, cosa que facilitaria aquesta incorporació. La veritat és que s'ha agafat en molt bona sensació, bones vibracions per part de tots els ajuntaments. El que hem arrencat en tres, que és qui us teníem molt més avançat, la titularitat del terreny, els vasos on poder ficar el tema del pastor i les ovelles i demés, ho teníem molt avançat i hem arrencat en els dos, però segurament que ens acabarem a físic tots.
Clar. Laia, heu trobat molt bon soci, amb el Carles, a la Terrat.
Sí, ara quan el sentia pensava, és que s'agraeix molt, no?, que des de l'administració ja s'avanci feina en aquest sentit, no?, perquè tu pots tenir les ganes i l'energia per tirar alguna cosa endavant, però que t'acompanyin amb disponibilitat. Ell parlava d'aquesta primera sessió que vam fer la setmana passada i realment va ser com molt productiva, però en part perquè tothom venia amb els deures molt fets i és d'agrair, no?
Però va que aquí tots els actors que esteu implicats, tots teniu clar el que s'ha de fer i tots teniu moltíssimes ganes, que jo crec que al final són aquests ingredients principals,
Clar.
Sí, sí.
Si no, no funciona.
Sí,
no, és que faria... Quan veus no sé, a mi em fan enveja sana, en el bon sentit, no? Quan miro cap a l'altra banda del Pirineu i veig un país com França que té tota una xarxa d'espais fets. Jo crec que hauríem d'activar cap aquí, cap a que el sector ramader s'ha de reinventar i pues, no tenim tantes càpsules de Barcelona Activa i per qualsevol tipus d'ofici, pues per aquest també, no cal que sigui un salt al buit, no? Pues fer de manera acompanyada.
Doncs m'ha agradat avui aquesta connexió
clar
que hem
que
fet.
Sí.
M'ha agradat moltíssim aquest eix Lleida-Tarragona. Amb nosaltres ha estat avui la Laia Batalla, coordinadora de l'Escola de Pastors de Catalunya, a qui li agraeixo que ens hagi atès, que l'hem agafat itinere, com ha de ser. Laia, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Laia. I aquí hem tingut el Carles Luz, alcalde de Gandesa, president del Consell Comarcal de la Terra Alta. Moltes gràcies, Carles, a tu també, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu. Sí. Molt bé, hem unit, fàcilment. Mira que ràpid, la Terra Alta i el Pallars, així, pim-pam.
No ho hagués dit mai, Realment són dues persones que tenen moltíssimes ganes i això segur que es notarà, segur.
Segur que sí.
Segur que sí.
Segur que sí.
Arribem a dos quarts.
Puntualíssims avui, eh?
Acaba't de cuidar, vinga.
Adéu.
Adéu.
Dos quarts de dues, seguim en directe fins a les dues, aquí al migdia a Cope Tarragona, una vegada tancada la Nacional 240. Ens aturem dos minutets de res per la publicitat i continuem, que encara hi ha uns quants temes sobre la taula avui.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Verti o falso. Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Sobre gustos no hay nada escrito. Y para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores, estilos y tamaños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Seguim amb més coses. Estem a la recta final ja del programa del migdia COPE Tarragona. Els ho hem explicat en començar. Avui, Dia Mundial contra el Càncer, 4 de febrer, ens sumem també a aquest recordatori que l'hauríem de fer tots els dies, no només el 4 de febrer, aquí intentem fer-lo de tant en tant també, però avui especialment truquem a la porta de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona, del Camp i de les Terres de l'Ebre. En parlem amb el seu director, el David Ortega. David, bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, avui llegíem, teníem sobre la taula xifres que ens heu donat vosaltres i m'agradaria que ens ajudessis una mica a anar una mica més enllà del número, diguéssim, però potser la més cridanera era aquesta, no? aquesta previsió de que al llarg de 2019, l'any que acabem de començar, a les comarques de Tarragona es diagnosticaran 4.500 nous casos de càncer. Estem en les xifres de més o menys dels darrers anys o ha incrementat, ha baixat?
Estem, si fa no fan, les xifres que ens corresponen a la població. Aquestes dades surten del Registre de Càncer de Tarragona, uh-huh. És el segon registre més antic de l'Estat i és el referent conjuntament amb el de Girona perquè fa dades de Catalunya i també doncs, amb la resta de registres de l'Estat doncs, pel que fa a l'Estat. Per tant, el que sí que hem de dir és que aquestes dades tenen en base a una població. Són dades que podem fer aquesta prospecció mirant l'històric que tenim des de l'any 82 i veient cap on van, cap on doncs estan evolucionant tant cada tipus de càncer com la incidència en general pel tipus de població que tenim. És el càncer que per població ens toca tenir. Uh-huh. No tenim més càncers que en altres llocs, ni menys càncers que en altres llocs. El càncer es té per diferents factors. Un d'ells és l'envelliment de la població i doncs, el fet que també tinguem una població més gran sempre fa que tinguem més risc més. Aquelles persones grans de tenir un càncer. Mm-hmm.
Mira, de fet, estava llegint avui estadístiques al voltant d'això i dient que Espanya era un dels països europeus on hi havia més diagnòstics de càncer per dos factors, sobretot, aquest envelliment de la població, el que ens parlaves, i també per l'increment de la detecció precoç, no? Jo crec que això és un tema que no hem de passar per alt. És importantíssim la importància, redundant, encara que sigui redundant, d'aquesta detecció precoç i d'aquesta prevenció.
Aquesta detecció precoç el que fa, mirant les estadístiques, és de vegades d'alguna manera altera, perquè quan s'implementen programes com el programa de detecció precoç de càncer de colon, els darrers anys s'ha implementat a la nostra demarcació i està extès, doncs què fan? Fem aquesta sobrediagnòstic d'aquells càncers en estadis precoços, que per una altra part ens dona també un avantatge, que és contra més precoç trobem un càncer, o en contra de l'estadi sigui el més precoç, millor pronòstic té tant pel que fa a tractament
clar.
Com pel que fa doncs, a tècniques de que siguin menys invasives a la persona. Vull dir, no és el mateix trobar un càncer en un estadi precoç, que possiblement es pot fer una tumorectomia, que possiblement es pot fer radioteràpia, que no pas un càncer avançat, on ha de ser una cirurgia agressiva, on s'han de prendre altres decisions terapèutiques.
Mirant aquestes xifres que també ens feia arribar a vosaltres, explica'ns quins són els tipus de càncer amb més incidència actualment, perquè això també va variant amb els anys, no?
Sí, va variant, perquè, a veure, per exemple, d'aquests 4.500 nous casos, el 60% seran en homes, el 40% en dones. Cal dir que els tipus de càncer més freqüent en els homes és el de pròstata, després el de colon i després el de pulmó i bufeta urinària. I en les dones seran el de mama, el colorectal i el del cos uterí. Això ha anat variant també, per exemple, en els homes. El càncer de pulmó fa uns anys era el càncer més freqüent.
Sí.
Ara actualment és el tercer. I això es deu perquè, diguem d'alguna manera, que els càncers de pulmó provocats doncs, també per l'addicció al tabac s'han estabilitzat en el sentit de que els homes doncs, ja ha arribat a la cota, d'alguna manera, d'accés al tabac i de consum del tabac, i en canvi en les dones encara està creixent aquest càncer de pulmó donat a que les dones del món del tabac es van incorporar més tard i que encara hi ha dones que s'incorporen en el fumar.
Això m'ha semblat interessant, aquest, sobretot el de pulmó, baixar, diguéssim, de la primera posició de la taula fins la tercera, també, bueno, ens porta a pensar que potser també estem en el bon camí, no?, d'alguna manera.
Correcte.
Clar, això també és esperançador. Que, de fet, a mi, especialment en aquest dia, no?, el dia en què tots els mitjans, no?, i molts se'n recorden avui del càncer, avui Dia Mundial contra el Càncer, jo crec que també és important quedar-se amb la part positiva de la història. Evidentment, hi ha la negativa, no?, això és evident, no la podem obviar, però la part positiva és que també cada any els índexs de supervivència li esgarrapem una xifra més, no? Tot acompanya, els avenços, la prevenció, tot ajuda i cada vegada l'índex de supervivència és major.
El diagnòstic precoç, l'evolució que han fet els tractaments en els 10 últims anys, el fet de poder-te tractar ara mateix el teu propi càncer, d'acord que la superespecialització també dels oncòlegs, abans un oncòleg mirava tot tipus de càncer, ara cada oncòleg mira el seu tipus, hi ha oncòlegs d'especialitat en mama, en colon, en pulmó, en larinx, etc. I també els tractaments, que gràcies a les dianes moleculars, gràcies als medicaments que hi ha, podem tractar el nostre propi càncer. Ens fan la biòpsia, ens veuen com tenim les nostres cèl·lules i podem, d'alguna manera, podem dir que ens fan tractaments personalitzats. I també hem de dir una cosa a favor de com està el tractament a les nostres comarques, i és el fet que no només avancen els tractaments, sinó que els hospitals de referència, com els de Sant Joan de Reus, formen part de la xarxa d'hospitals que fins i tot estan en investigació i en proves de nous fàrmacs, de nous tractaments, que els quals poden tenir accés als malalts que ja coneixen. Per tant, això també és un fet que hem de posar en valor entitats com la nostra.
I tant, no? Els professionals de la sanitat que tenim, no? La sanitat pública que tenim, els recursos, no? Jo crec que a vegades ens oblidem una mica de la qualitat, no? I els hem de recolzar. I els investigadors, que ho has anomenat, no? La investigació és tan important, tant, no? I a vegades treballen en condicions precàries, els nostres investigadors i investigadores, i són essencials,
Per al... Correcte. No, i de vegades veiem, escolta'm, doncs s'ha descobert aquest fàrmac i possiblement hagi sigut un fàrmac que dintre d'aquests testos que s'han fet arreu del món, doncs, des de l'Hospital Sant Joan de Reus, doncs segurament també s'hi ha treballat. Per tant, hem de posar un valor.
Clar.
Hem de tenir en compte que tenim una molt bona qualitat assistencial pel que fa a l'oncologia i que podem estar tranquils i satisfets amb els serveis que ens ofereixen.
Dada, una altra dada, donem la final d'aquest any que acabem d'arrencar ara, hi haurà a la demarcació de Tarragona, David, segons ens ho expliqueu, 44.300 persones que en algun moment de la seva vida se'ls haurà diagnosticat càncer. Déu-n'hi-do, la xifra.
Sí, això és la prevalença. Vull dir, això, si anem passejant pel carrer, doncs persones que l'han tingut, que el tenen, que se'ls ha diagnosticat, que l'han operat, doncs 44.300 persones en una població del voltant uns 750.000 habitants a la demarcació.
Déu-n'hi-do amb aquesta xifra d'aquí. La importància també doncs, d'aquesta prevenció, d'aquests hàbits de vida també saludables, perquè no oblidem que això hi té molt a veure, no? Evidentment, i de fet, el 40% és el fet de portar uns hàbits, tenir uns hàbits de vida saludable ens pot ajudar a prevenir i molt. Sí, ja no, i no parlem només de fumar o no fumar, eh? De molt no, més enllà.
Nosaltres diem que no perseguim els fumadors, val? Vull dir, perquè moltes de les persones que estan amb nosaltres, el nostre propi president, ho diu públicament, ell és exfumador, val? Sí que és veritat que gran part dels càncers es podien evitar no fumant, però també hi ha aquella altra part que és la prevenció primària, amb hàbits saludables, tant de menjar, d'exercici, evitar el sedentarisme, són activitats i accions que recull el Codi Europeu del Càncer i que estan demostrades que ens ajuden a prevenir-lo. Uh-huh. Vull dir, per tant, hem de tenir cura, no obsessió, és a dir, hem de menjar variat, estem Clar. En una zona on per sort tenim productes exquisits de la mar, de l'horta, també càrnics, però bueno, doncs hem de fer una bona tria, hem de fer una bona selecció i possiblement aquesta tria, aquesta selecció ha de començar des de petits, no? Uh-huh. Intentar evitar doncs, bulleria refinada, intentar evitar menjar processat
sí.
etcètera, i triar doncs, bueno, doncs l'entrepà, l'oli nou que tenim aquí, l'oli bo, tots aquests productes que els tenim a la base i que hem d'aprofitar també que els tenim. I això també és una educació de petits.
I tant. Per tant
també els que som pares doncs, també tenim aquesta part de responsabilitat de poder donar bon hàbit als nostres fills.
I tant que sí. Tot això, tota aquesta tasca de divulgar, d'explicar, de donar números i de posar cares també aquests números, ho feu des de la Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona. Aquesta setmana intensifiqueu especialment l'activitat, tot i que no pareu la resta de l'any.
L'activitat és durant tot l'any, durant tots els dies. Venim d'un cap de setmana intens amb un maquillatge solidari a Cambrils, que ha sigut un èxit, una obra de teatre a Reus, i avui, per exemple, doncs, hi ha una masterclass solidària a Segur de Calafell, amb zumba, ball de línia, tonificació per totes les persones que vulguin anar, a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i al Cap de Ferreries de Tortosa. Hi ha dues taules informatives, des de les 9 i fins a les 3 de la tarda. Demà hi ha una xerrada sobre diagnòstic i tractament a Tortosa, al grup d'ajuda mútua, a les 5 de la tarda, i també a les 7 de la tarda a Sant Carles de la Ràpita, a la Biblioteca Municipal Sebastià Joan Arbó, hi ha també una xerrada sobre aspectes psicològics del càncer. Uh-huh. I, òbviament, també tenim activitats que s'organitzen des de fora, com, per exemple, els centres d'odontologia Saldent, de Salou, Montroig i de la Selva del Camp, doncs faran una setmana d'higienes dentals contra el càncer i per un donatiu de mínim de 15 euros aquelles persones que es facin una higiene dental en aquests centres doncs aniran destinats directament a la nostra entitat, als fons fundacionals, per tal de que puguem fer la nostra tasca en favor del malalt oncològic aquí a la demarcació de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
Clar, perquè la veritat és que n'hem parlat altres vegades aquí al programa. Crec que us he de tornar a convidar un altre dia per recordar una mica també tot el que feu. Això està bé, no? Perquè necessiteu tota l'ajuda possible també. No sé si ja, i acabo, David, us heu marcat per aquest 2019, que l'acabem d'arrencar pràcticament, us heu marcat algun, teniu algun objectiu concret a banda de la feina del dia a dia que porteu 25 anys fent?
Sí, no, la fita d'enguany és poder, ara mateix tenim 123 delegacions als 174 municipis que hi ha a la demarcació de Tarragona, és pues, anar assolint més municipis en aquells que puguem donar més servei i d'alguna manera és consolidar tot el que estem fent i apostar, per exemple, pel tema de l'exercici físic dirigit als malalts oncològics. Hem fet diferents experiències durant aquests anys, programes d'exercici físic, ioga, pilates. Recentment hem començat a Constantí amb el Club de Tir amb Arc una teràpia per a senyores que estan operades dels ganglis i que s'ha demostrat que el fet de tirar amb arc va bé per evitar l'infedema. I, per tant, és reforçar aquesta línia d'exercici físic i reforçar tota la línia de suport psicooncològic que portem fent en aquests 25 anys aquí a la demarcació.
Uh-huh. Doncs per molt menys, molts més, David. Us tornarem a convidar, com et deia, un altre dia. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquesta estona. Que us vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia.
es que tenemos a la otra banda del teléfono a Luis del Olmo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Yo, cuando tenga tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto
os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo, perquè la ràdio és màgia, a COPE Tarragona de vegades passen coses com aquesta.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del puto y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Soloptical, solo grandes ópticas.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Menys de 15 minuts, 13 per ser exactes, per arribar al punt de les dues. El moment ha de fer una petita parada per repassar el més destacat avui de l'agenda a les comarques de Tarragona. Va, uns quants actes importants per avui a la tarda. Primera parada avui a Tarragona, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública i amb entrada lliure, conferència sobre Wangari Maathai, dona, activista política i ecologista de Kènia, la primera dona, de fet, africana en rebre el Premi Nobel de la Pau l'any 2004 per la seva contribució al desenvolupament sostenible, a la democràcia i a la pau. També va ser la primera dona a l'Àfrica Central i Oriental en aconseguir un doctorat i un deganat de la Universitat de Nairobi. Descobrirem més sobre la seva figura avui en el marc del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència de la mà de Susana Borràs, investigadora de la Rovira i Virgili, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública de Tarragona amb entrada lliure. A Salou, a dos quarts de sis de la tarda, al Teatre Auditori Còsmics, un espectacle familiar amb el clàssic teatre mòbil. Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arribaran a l'escenari per fer riure. Entrada gratuïta a dos quarts de sis al Teatre Auditori de Salou. A Reus, a dos quarts de vuit del vespre, al Centre de Lectura, avui es presenta el llibre Cuina dels Monestirs, les cartoixes d'Escaladell i de Montalegre, de Jordi Bages Querol, doctor en Història i secretari de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament, a dos quarts de vuit del vespre, al Centre de Lectura de Reus. I acabarem amb música, amb el cicle de conferències musicals que es fa a l'Hospitalet de l'Infant, en aquest febrer musical, avui a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere, una conferència titulada El compromís del rock català amb la normalització musical lingüística 1978-1985. Serà de la mà del músic i escriptor Jordi Català.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Fèiem la crida en començar i hem rebut alguns whatsapps, sobretot notes escrites al whatsapp del programa. Aquest telèfon, ja saben, apunti'l, 672-65-35-34. Moltes històries, sobretot que el que m'agrada de les que estem rebent fins ara, les poden continuar enviant, encara que avui acabem el programa, relacionades amb aquest Dia Mundial del Càncer, és de superació. Ho he superat, ho hem superat, hem tirat endavant. És un procés dur, però hem tirat endavant. És en el que coincideixen la majoria de missatges missatges que estem rebent, notes escrites de moment al WhatsApp del programa. A veure si ens envien alguna nota de veu encara des d'ara i fins les dues i les podem posar en directe abans d'acabar el programa. Ens queden menys de 10 minuts per arribar a les dues. El que fem ara abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE és repassar el més destacat aquesta hora a les comarques de Tarragona. És notícia avui el que llegim al periòdico de Catalunya que publica la denúncia contra l'antic rector de Constantí, Pere Llagostera, per presumptes abusos a nens durant dècades, des de finals dels 60 fins a finals dels 80. Al periòdico recullen les paraules d'una de les víctimes que explica que va patir abusos sexuals durant les colònies que el mateix rector organitzava al Pirineu. El diari recull també declaracions del bateria dels Pets, Joan Reig, que fa públics així també els abusos que hauria patit per part del mateix mossèn. Pere Llagostera va morir fa 2 anys, va ser rector de Constantí durant 30 anys. L'arquebisbat de Tarragona ha emès un comunicat en el que explica que no li consten denúncies contra Pere Llagostera i en el mateix comunicat lamenten també profundament el patiment de les víctimes i es posen a la seva disposició per escoltar-les. Remarquen també el seu compromís per garantir la protecció als menors. Tenim avui també dades de l'atur. Ha crescut a les comarques de Tarragona en 1.134 persones al mes de gener. És un 2,3% més que al desembre. En canvi, si mirem les xifres en termes interanuals, s'ha produït un descens de 3.200 persones i escaig, fins a un 6,10% menys en relació al mateix mes de gener de l'any passat. S'encadenen així a Tarragona 67 mesos consecutius de caigudes. Sens dubte, la xifra d'aquest matí són aquests aproximadament 4.500 nous casos de càncer que es diagnosticaran aquest 2019 a la demarcació de Tarragona. Avui, 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. En sumem també aquesta crida. Segons dades de la Lliga contra el Càncer, a finals de 2019 hi haurà més de 44.000 persones que en algun moment de la seva vida se'ls ha diagnosticat un càncer a la demarcació de Tarragona. El més freqüent és el de mama, el segueixen el de colon i el de pròstata. La taxa de supervivència avui en dia al nostre país supera el 53% als 5 anys del diagnòstic. I atenció a la denúncia que han fet la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'ONG SEO BirdLife. Denuncien que la superfície del delta de l'Ebre retrocedeix, atenció, entre 5 i 10 metres de mitjana cada any. De fet, en un any, la desembocadura de l'illa de Buda ha retrocedit 17 metres, mentre que la superfície de la platja de la Marquesa, 4. Segons els ecologistes, aquests són dos dels punts més crítics del paratge del delta de l'Ebre. Per això reclamen a l'administració que busqui solucions a llarg termini i permanents per aturar la regressió en aquests punts crítics. Els ecologistes han col·locat aquest diumenge 2 fileres de banderes a la platja de la Marquesa per visualitzar la regressió física que pateix el delta a causa de l'onatge, però també i sobretot per la retenció dels sediments als embassaments. Susana Abella és membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
El més gran és que el lloc que estem ara físicament, potser l'any que ve no hi serem. Qualsevol lloc de Catalunya, per exemple, ens imaginem que el lloc que avui tenim els peus demà no existisca. Doncs això està passant al delta de l'Ebre. Està passant en aquestes platges, que tu aquest any has pogut tindre una tovallola i prendre el sol aquí, i l'any que ve, doncs a lo millor, te tocarà prendre'l uns quants metres més allà. Llavors aquest és el problema que tenim, que físicament el delta de l'Ebre està desapareixent.
Els ecologistes reclamen a l'administració que engegui estudis i plans pilot amb experts al capdavant i que aquests projectes contemplin sempre el consens dels agents del territori. Dos camions han resultat ferits en un xoc a l'AP7 a Reus aquest diumenge a la nit. Els camions portaven fruita i verdura i a causa del xoc un d'ells va quedar al marge de la carretera i l'altre travessat ocupant dos carrils. De fet, això complica encara la circulació a aquesta hora en aquest punt. A l'AP7 en direcció nord, a l'alçada de Reus, en direcció Barcelona, encara hi ha circulació amb congestió, segons el Servei Català de Trànsit. I, per altra banda, hem de comptar ja la primera víctima mortal d'aquest 2019 a la Nacional 240, ha estat a l'Ampolla en un xoc frontal entre dos cotxes. encara s'investiguen les causes d'aquest accident en què dues persones més han resultat ferides greus. La víctima era el conductor del turisme que va rebre l'impacte. Tenia 69 anys. Segons el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima són 10 les persones mortes en accident de trànsit a la xarxa viària catalana des de que hem començat 2019. Precisament divendres començaven les obres per construir 5 noves rotondes al tram ebrenc de la 340 entre Alcanar i l'Hospitalet de l'Infant. Fomento preveu instal·lar un total de 13 glorietes en un tram de 60 quilòmetres per reduir la sinistralitat. El moviment veïnal de la zona insisteix que això només perjudicarà la mobilitat al territori. El seu portaveu és Llorenç Navarro. L'escoltem.
El nostre territori serà l'únic lloc de tota Espanya destrossat en premeditació i alevosia. Ho saben i no els ho interessa. Només els ho interessa una cosa. Ràpid fer la construcció, ràpid destrossar la porta de Catalunya, que l'estan tancant. Mos consideren catalans? Mos consideren espanyols? No, mos consideren territori apache. Per a ells, som aquells d'allà baix. Només hi ha interessos econòmics per a destrossar una 340 que acabarà sent una carretera comarcal, com així es volen.
Una bona notícia, els afectats pel forat econòmic de la cooperativa de l'Aleixar han començat ja a recuperar part dels diners. Entre divendres i dissabte es van fer efectives 320 transferències, en total s'han ingressat 520.000 euros procedents de la venda d'immobles de la cooperativa i també dels préstecs que han anat recuperant des de que es van començar a reclamar. L'alt índex de morositat ha fet que la cooperativa hagi acabat demandant a 13 persones, a qui ha portat als jutjats perquè retornen els diners dels préstecs que els van fer. La cooperativa de l'Aleixar ja ha presentat el concurs de creditors. I abans d'acabar, tornarem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns, però també mirant sobretot ja a demà a dimarts. A l'agència hi tenim la Carolina Pons. Carolina, bona tarda.
Bona tarda. Comencem la setmana amb cels poc ennuvolats, tot i que aniran augmentant a la tarda ennuvolats. No hi haurà canvis a les temperatures mínimes. Tindrem 2 graus de mínima a Gandesa i Reus, 3 al Vendrell i a Tarragona i 5 a Tortosa. Les màximes sí que pujaran. Fem un repàs. Tindrem màximes de 14 graus a Reus, 16 a Tortosa, 13 a Tarragona, 12 al Vendrell i Gandesa. Hi haurà gelades febles a l'interior i bufarà vent del nord-oest moderat més fort durant la primera meitat del dia, però després serà variable fluix. Demà dimarts, predomini de cels poc ennuvolats o serès i pujaran les temperatures. S'arribaran a màximes de 19 graus a Tortosa i 18 a Reus. Bufarà vent de component oest, fluix que ens acompanyarà durant tota la jornada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Un minut per arribar a les dues i arribarem amb la nostra cançó del dia. Saben, avui sona ella, sona Marisol, Pepa Flores, perquè avui fa anys, 71 anys. Felicitats des d'aquí. Amb música acabem. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Que tinguin bon inici de setmana. Ens retrobem demà a les 12:20. Tómbola, tómbola, la vida es una tómbola.